A Roda de Barà Ràdio, sintonia de política municipal, com cada dimecres a aquesta hora, i en repetició el dimecres també a les 8 del vespre. Avui parlem amb el grup municipal del Partit dels Socialistes. Ens acompanyen els regidors Josep Antoni Benedicto, bon dia.
Hola, bon dia, Sonia, bon dia.
I Laura Veïns. Moya, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs comencem aquest espai, com ja saben els nostres oients. Tenim doncs, diversos temes sobre la taula. Jo proposo doncs, començar parlant d'una mica el resum d'aquest estiu 2017, de com podem dir que ha anat en quant a turisme, en quant a doncs, ocupació turística, en quant a serveis o en quant a festes, el que prefereixin destacar.
Bueno, sí, moltes gràcies, Sonia. Jo crec que bueno, parlem, però serem, si em permetràs, breu, perquè jo crec que en el moment històric que ens trobem han de parlar justament de l'actualitat, començant pel ple que no es va celebrar al mes de setembre, que es va suspendre. Uh-huh. L'activitat turística del nostre municipi va en augment, el que sí que és cert que detectem que hi ha una pèrdua del poder adquisitiu del turista, del visitant que es ve, que ve, i això se trasllada a una falta de facturació com és debida als nostres restauradors, botiguers i també a la gent que joga a l'estiu els pisos. Sí, jo crec que això va lligat també a una falta de posada en valor dels atractius turístics, dels recursos que tenim, que jo crec que ahí falta una política clara i anys vista, activitat turística, lúdica, justament lligada a això, i després una millora en els serveis i l'urbanisme. Jo crec que hem de pensar ja a començar a fer un pla general nou que tingui en compte aquestes circumstàncies que estic comentant i que tarda. Tothom som conscients de que s'ha de fer i no es fa. Ara, el ple que ve, farem una altra modificació puntual del pla urbanístic i jo crec que el que convé és no fer pedaços, sinó agafar un pla nou i dissenyar la roda de barà que volem per al futur.
Comentant, doncs, tornant a aquest ple del mes de setembre que no es va celebrar, que va quedar suspès, no? Com bé dieu.
Sí, nosaltres pensem que més, normalment, però més ara, han de conservar i han de procurar el normal funcionament de les institucions. El que no potser i no entenem és que, de repent, per no sé quin motiu de tensió que ens va dir generada pel referèndum, textualment, la Junta de Portaveus, pues se suspengui el ple i es posi al mes d'octubre. Jo crec que justament és al revés. El que hem de fer és mostrar als nostres veïns i veïnes que l'Ajuntament funciona, que tira cap endavant i que la tensió, no sé si serà menor este dijous o no lo serà. Vam preguntar jo concretament a l'alcalde que quina informació tenia sobre la tensió que es generava al poble i em va dir que al principi no tenia cap. El dispositiu policial de la policia local va ser el mateix. La jornada aquí al poble, afortunadament, va descorrer amb normalitat, cosa que me congratulo. Per tant, no entenem per què se va traslladar a l'octubre. A part, complint un acord que teníem tots els grups, i així està recollit a la Constitució de l'Ajuntament, diguem que cada mes faríem un plenari. I no només això, incomplint la llei reguladora de les administracions locals, que diu que en un poble d'aquestes dimensions, com a Roda de Barà, ha tindre com a mínim un ple ordinari bimensual. I aquí, com sempre, ja estem acostumats, pues, la llei, quan no ens agrada, no saltem. Sí, jo crec que és important que hi hagi els plens quan toquen, perquè no és un dret no només de l'oposició, és un dret del ciutadà, del veí, de la veïna, que pugui sentir què està fent i què estan fent l'equip de govern i quina és la postura que té, en aquest cas, els grups municipals que no estan en l'equip de govern.
Sobre l'1 d'octubre, com bé comentava, sortosament doncs, a Roda de Barà doncs, no hi va haver incidències que lamentar. Bé, sabem doncs, que la resta de Catalunya no va ser així, no?
Sí, bueno, nosaltres també hem de fer aquí una reflexió. Nosaltres, com a grup municipal i com a partit, estem absolutament en contra i condenem les actuacions policials que se van produir l'1 d'octubre. Jo no entenc ni entendré mai que es pugui carregar contra una persona que porta un paper a la mà per entrar una caixa. No ho he entès mai. Però igual que condeno això, també hem de condenar les actuacions que hi ha hagut, i em recordo de la vaga del 2012, em recordo dels ocupes, i allí ho fa la policia que té l'obligació de fer-ho, que en aquest cas era el Mossos d'Esquadra. I aquí no hi ha hagut tampoc en aquell moment, van condenar també, però no, van condemnar gairebé tots, menys el partit que estava al govern. I ara nosaltres continuem condemnant. Jo crec que això no són maneres de fer-ho. També és cert que tampoc estem d'acord en que este acte del dia 1 de novembre, aquesta mobilització, pues això d'ahir se poguessin extraure conclusions com per aportar al país a una deriva absoluta. Jo crec que hi ha una legalitat vigent, estem en un estat democràtic, hi ha causes per a canviar-ho, el que s'ha de ficar és diàleg. I el diàleg necessita pau, tranquil·litat i assossegament. I és tot el que estem procurant. Ja sé que cada vegada que ho diem això, estem en una línia al mig cada cop més petita, és cert, però no em cansarem de dir-ho. Això ha de passar sempre per l'acord. Perquè encara que surti la trencadissa, pues continuarem necessitar de centrar-nos a la taula i parlar. Això ho diu la llei que no està en vigor, la llei de transitorietat. Diu que ens hem de sentar a parlar en l'Estat. I a mi m'agradaria fer-ho abans, no després. Però jo crec que no es pot traure una conclusió. I també li dic la responsabilitat primera de lo que va succeir, que és compartida, i els càrrecs polítics que van encomanar i dirigir la gestió de les forces de seguretat d'àmbit estatal, ahí jo crec que se van equivocar profundíssimament. I ho va patir justament aquell que no tenia que patir, que és el ciutadà i les ciutadanes. Ho condenem i demanem la reprovació del ministre de l'Interior i de la vicepresidenta primera del govern. I ho vam fer públicament i nosaltres presentarem aquí en l'Ajuntament, presentarem una moció en aquest sentit. Ara, dit això, també és clar que el primer que provoca aquesta situació és el senyor president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que convoca un referèndum que és il·legal. Un referèndum que internacionalment, on s'està jugant ara una part important de la jugada, doncs no el reconeix. Aquí tenim un problema seriós. Jo, quan això, el que demano és diàleg i sentem-nos de veritat, perquè a mi em dona la impressió que si bé el govern no ha volgut sentar-se a parlar, perquè posava línies vermelles, si diu això, no. Jo crec que ens sentem a parlar sense renunciar-hi a res. Per altra banda, jo crec que tampoc tenen moltes ganes de negociar. Porten un seguici de tirar-nos pel precipici i no volen sentar-nos a parlar. I el que fa és acumular, seguint l'estratègia moltes vegades dissenyada per la CUP, que és pràcticament de manual, ens volen portar, saltant-nos primerament tota la legalitat catalana, perquè hem de recordar que això ve del dia 5 i 6 de setembre, quan el Parlament de Catalunya saltàs-se un procediment. Anant inclús en contra dels informes que va donar els lletrats majors del Parlament, en contra del Consell Consultiu de Garanties Estatutàries, que és una mena de nostre Tribunal Constitucional, aquí, català, en contra d'això, se va aprovar unes lleis, en contra també de l'oposició, i deixant presentar esmenes en un plaç de 2 hores, 4, no estava en el del dia, és a dir, se va pervertir en el mal funcionament d'institucions. I tant se va pervertir que justament en l'última setmana de setembre també se va suspendre una comissió parlamentària de seguretat viària i una altra molt important que era la comissió interior, que es tenia que parlar dels atemptats a Barcelona i a Cambrils. I per què es va suspendre? Pues perquè Junts pel Sí i la CUP no van voler i no van compareixer i se va tenir que suspendre per incompareixència. És a dir, han de respectar el normal funcionament d'institucions, que és l'única garantia que els ciutadans tinguéssim una bona administració i tinguéssim clar de que el país, sigui com sigui, va continuar funcionant.
Ahir va comparèixer el rei Felip VI. Què en pensa d'aquesta, o què en pensen d'aquesta compareixença?
Bueno, primer de tot, ja era hora que sortís el rei, ja que és el cap d'estat de l'estat espanyol, ja era hora de que sortís a dir alguna cosa, però jo crec que sí, cert, es va dirigir a tots els espanyols i no crec que comptés amb un altre... O sigui, tenim un conflicte que hi ha en dues bandes, això està clar. I el cap d'estat només es va dirigir a una banda. Realment, si el cap d'estat ha de exercir un paper mediador, el discurs d'ahir de 5 minuts para que me vean un poquito la patita i tornar a marxar, la veritat que sincerament es podria haver quedat a casa sense sortir a la tele. Respecto totalment al sentiment de la gent que estigui a favor de la monarquia, però crec que aquesta gent No crec que s'hagués sigut, o sigui, s'hagués sentit representada amb un discurs totalment de part. Crec que és de part perquè no està exercint un paper mediador, que és un dels papers que hauria d'exercir sent el cap d'estat.
Sí, bueno, dic només un apunt, no sobre aquell tema, sinó sobre l'anterior. Aquí el primer que va... se van dur urnes al carrer en una votació popular va ser la Generalitat de Catalunya i va ser a raïl del multireferèndum, si no me'n recordo, crec que va ser al maig del 2014, quan se va preguntar sobre set preguntes, iniciatives populars, el tema energètic, el pagament de la deuda il·legítima, i per ordre del president Mas se van llevar les urnes, les van presentar i els Mossos d'Esquadra se les van endur. Algun algarul també en va llaure. I jo vol dir aquí una frase, és a dir, nosaltres actuarem sempre respectant el marc legal vigent. Artur Mas, 26 de maig del 2014. És a dir, aquí no ha canviat el procediment, el que ha canviat és que alguns abans estaven en la legalitat, en el marc legal, i ara no estan. Aquesta és la diferència fonamental. I aquí ens volen arrastrar a tots, trencant la convivència, trencar el bon espírit que teníem aquí de veïns i de ciutadans de Catalunya, tots plegats, en diferents posicions i criteris, per un espírit de convivència i harmonia. Esto s'està trencant per moments. I aquí tenim responsabilitat a tots. La nostra és tornar a insistir que això s'ha de fer des del diàleg i des de la bona voluntat de les parts. I recordar-li al senyor Rajoy, president del govern, sense cap tipus de línies vermelles a l'hora de centrar-nos a negociar. Aquí s'ha de negociar de tot, inclús el model d'estat, sempre. Això ho diem, presentem una moció en aquest sentit, que no la vam presentar justament el plenari del mes de setembre, on demanem això, demanem un acord i una reforma constitucional que contemple una nova forma d'ordenar-nos i de relacionar-nos a la resta de l'estat. Jo crec que aquesta és la via. No la vam poder discutir, perquè un dels efectes que va tenir la suspensió del ple és que a l'oposició no ens van deixar manifestar en el ple la nostra posició. Això és un corollari. Jo crec que així no fem democràcia. Així amaguem la democràcia. Així només parlen uns i els altres no. Jo crec que si aquest és el model de país que volem, pues no serà el meu. No serà el meu.
I a mi això, bueno, el que deies abans de les paraules del Mas fa uns anys... també m'ha fet una mica reflexionar en el sentit de que com ha canviat tot i s'ha donat la volta completament. Quan era el govern del Mas que enviava els Mossos a contra la gent que estava al carrer amb urnes, contra la gent del 15M que estava a la plaça Catalunya, i enviava els Mossos a fer fora aquella gent, que és condemnable igual. I com també fa uns anys el senyor Rajoy estava a favor d'un referèndum.
També.
Llavors, és com ha canviat tot en uns anys i s'han canviat els papers completament. Llavors, l'únic que fa això és agravar el problema, perquè tenim un problema molt gros socialment ara mateix, produït gràcies tant al govern de Madrid com al govern de Catalunya, que s'ha de solucionar, només es pot solucionar amb diàleg, com bé diu el company, i són ells els que ens han portat aquí, i són ells els que ens han de treure d'aquí. No sabem si serà possible o no.
La pregunta és, i ara què?
Ara què
passarà, no?
Ara, sincerament, hauria de dimitir el senyor, el president de la Generalitat, hauria de dimitir el president de l'Estat espanyol per incompetents, un i l'altre, perquè no són, en el moment que estem, no són capaços, perquè no ho han sigut fins ara, i no crec que canvi res d'aquí a demà, si no han sigut capaços fins ara, no seran capaços de sentar-se en una taula i posar-se a parlar.
És que justament aquesta pregunta, Sònia, que és molt, molt pertinent i adequada, se la tindríem que traslladar justament al senyor Puigdemont i al senyor Rajoy. Jo no sé si un primer un o després l'altre, no? Però a tots dues. Per què? Pues perquè estem aquí perquè per la seva, el seu autisme, per la seva incompetència per a gestionar el problema que tenim. I nosaltres no serà perquè no m'ha avisat, perquè portem més de 5 anys dient que això s'ha de reunir una taula i parlar i trobar solucions, que jo crec que hi ha possibles. No podem embolcallar-nos en cap bandera, ni d'una ni de l'altra. I tampoc podem fer com el senyor Rajoy, agafar la Constitució com si fos la Bíblia. Esto es para lo de Déu i aquí no se canvia res. Jo crec que la Constitució també té un títol de ser, si no recordo malament, que parla del canvi. I no hi ha res vedat al canvi. Res. I algú dirà, és que mire, és que vostès, és que el PP o el PSOE, igual no, d'això no volen parlar. Pues jo tinc alguna notícia, que la moció que nosaltres presentem al plenari de demà, que parla justament de la reforma constitucional, és possible que no la voten en contra els partits de PP o Ciutadans. No sé si la votaran a favor, però com a mínim la votaran en contra. No sé si en algun altre ajuntament haurà succeït, però aquí jo crec que serà un pas cap endavant. I en aquest moment que estem, tothom ja sap que, encara que queden pocs dies, perquè és així, que estan quedant pocs dies. Què passarà? No ho sé. Espero que no passi gens de dolent i que al final el criteri és de comunicar i s'encantarà s'imposi. I que tots dos, uns i els altres, deixen de fugir cap endavant. A més, em sembla que aquí, esto es una mena d'acció-reacció. És a dir, uns per un cantó fan una bellenada i els altres per l'altre cantó fan dues bellenades, no? La dupliquen. I al final, evidentment, és impossible arribar així a un bon port. A un bon port que és que tinguéssim un millor finançament, un millor autor o un govern, i perquè no tinguéssim unes relacions diferents a la resta de l'Estat. Com? És justament el que s'ha de parlar. Però aquesta pregunta, i a partir d'ara què, nosaltres ja la venim formulant de fa 5 anys. I ara què? I ara què? I ara què? Pues autisme total per les dues bandes. I això està arribant, i siguéssim sincers, està arribant al veí i a la veïna, està arribant dins de la mateixa escala, dins del mateix carrer, dins de les mateixes famílies. I aquesta irresponsabilitat la tenim que denunciar i preguem, no religiosament, civilment, preguem de que es posin al voltant d'una taula i que negocien. Jo el que faria és demanar, en aquest moment, si m'ho demanes, jo demanaria tiempo. És a dir, aquí no ha de renunciar ningú a cap posició, però sí que ens han sentat a la taula. I demanaria temps. Un temps mort per poder sentar a parlar i a veure si això té solució que nosaltres pensem que sí. I bona per a tots.
Doncs, com bé dèiem, demà en el ple doncs hi ha una moció, en aquest cas la que comentava en Seba, i també doncs hi ha una altra moció relacionada amb aquest tema que la presenta el grup municipal de Populars Units per Roda i Ciutadans en compliment de la legalitat del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. A banda d'això, algun punt del ple de demà que puguem destacar?
Bueno, està el tema de les bases d'ocupació i de foment de l'ocupació, que jo, nosaltres diem sempre que arribem sempre una mica tard, perquè estem al mes d'octubre, ja tenia que haver-se aprovat abans, i se retrasarà una setmana més, perquè era el ple de la setmana passada, del mes passat, i aprovarem aquest. A veure, va en la línia de les primeres bases que nosaltres vam recolzar al començament de la legislatura. El problema aquest és que no té una repercussió i una acceptació en el món empresarial. Jo crec que aquí hem confós una mica, a l'hora de portar-lo cap endavant, que això veritablement no és tant una subvenció a les empreses que també, sinó una subvenció a l'ocupació. És a dir, és el veí i veïna de Roda de Barà que està desocupat, el que té un incentiu per a ser contractat. No? I al pegar-li este gir pensant més en les empreses ha tingut poca repercussió. Per què? Perquè és una subvenció modesta i les empreses, pues, hi ha un munt de paper i paperassa que han de portar, que és normal que s'aporti perquè s'ha justificat la subvenció, i que les retrau una mica. I a mi em sobta que justament quan ha tingut un estiu que ha vingut més gent, pues ha tingut molt poca repercussió. És una de les coses que nosaltres ens van queixar i perquè no van recolzar aquests dos pressupostos. Una subvenció de 86.000 euros i s'han gastat 6.000 i alguna cosa, no sé, molt poquet, no? Per tant, omplim els papers de números, diem que fan una subvenció de no quants decenes de mil d'euros i a la de la veritat no se fan efectius. Perquè jo crec que en vez de pensar en les persones, en els desocupats, estem pensant més en les empreses.
Algun punt més a destacar?
Bueno, està el tema de la subvenció, de la diputació, dels serveis a la Diputació, és a dir,
delegació a base, delegació a base de la recaptació en període voluntari de les quotes d'urbanització.
Bueno, esto es un pas més de la manca de serveis que tenim aquí a l'Ajuntament, que gestionem de manera directa. Nosaltres vam preguntar a la comissió informativa quant suposava el cost de tindre cedit la recaptació dels impostos a la Diputació, perquè van creixendo, van començar les multes en executiu, en ordinari, els impostos, ara en alguns impostos porten hasta el padró, que serà el que baixa dels impostos, i això pues, sembla que són quasi 250.000 euros a l'any. És a dir, això són 6 o 7 persones que podien estar treballant aquí. O són recursos que se podien emplear en altres serveis municipals. És a dir, una de dos, o rebaixem empleats i funcionaris o donem serveis alternatius per a millorar. I jo no veig una cosa ni l'altra. És a dir, tenim un cos afegit que, bueno, veurem a veure com ho defensen al plenari.
Anem ràpidament.
Sí, perquè això passa, Sonia, pareix que és una dinàmica de que porta aquest equip de govern, no? És a dir, comencem a externalitzar l'Ajuntament sencer, no? Tots els serveis. En el tema de recaptació d'impostos, Diputació, les basures, el Consell Comarcal, i després acabarà en alguna empresa. L'aigua, pues, com t'he parlat, tinc una comissió d'estudi i informe que s'ha de reunir, perquè també la tenim com la tenim, hi ha dos concessions que, perquè sembla, no són legals. Això ho diu l'informe nostre.
Aquesta comissió es va crear el passat mes de setembre?
Aquesta comissió se va crear el passat mes de setembre. Bueno, va ser a raïl d'una proposta, una moció que nosaltres com a grup municipal vam presentar, si no em recordo mal, el mes de maig, i se va constituir el mes de setembre la primera reunió. I ara la segona, la setmana que ve.
De moment...
I és així. El moment és que fem, anem externalitzant l'Ajuntament. I, sin embargo, pues tenim el mateix cos de personal. Estem també a tope. A mi algo no quadra. I els serveis que tenim no són millors. Són igual que tenim sempre. O sigui, no massa bons.
En principi, aquesta comissió especial sobre el tema de l'aigua, en aquesta primera reunió, quin va ser doncs, una mica les conclusions o el camí a seguir?
Bueno, el primer jo em va sortir molt perquè la presidència va dir que tenien que ficar data límit, que si el febrer, que si el gener, que si el març. Nosaltres vam pensar que no. A veure, per què? Perquè en funció de que vagis estudiant, vagis prenent coneixement de veritat de la problemàtica, pues, es demanaràs més compareixències de tècnics, de responsables de les concessions, algun càrrec municipal anterior, i això anirà sortint en funció de la informació que es vagi subministrant a l'Ajuntament i a la Diputació. Falten encara informes tècnics que no hi són, ja se van demanar i esperem que arriben i quan bueno, tinguéssim tot el document en una taula pues podem dir una cosa o altra. No? A mi això me va sorprendre.
Home, és que el més lògic és no posar una data límit quan no és un problema que amb el que ens hi trobem ara, sinó és un problema que ve de molts anys.
Sí,
llavors, per poder fer un seguiment real de la problemàtica, òbviament, es necessita temps i no crec que ningú estigui capacitat per poder posar una data límit.
No.
Perquè no sabràs quins problemes aniran sorgint o quins temes o qüestions no? sortiran.
Sabem d'alguns, sabem que hi ha dues concessions d'aigua que no s'ha d'abandonar d'acord al procediment legal. Hi ha informes tècnics i jurídics que diuen que són nules de ple dret, havia que iniciar un procediment de revisió, això ho té que fer l'alcalde, que és el que pot estar per a fer-ho. És a dir, per a anul·lar les concessions perquè la gent mantingui. Això generaria una problemàtica afegida. Però a part d'això, volem saber l'aigua que ve, per exemple, del Consorci d'Aigua de Tarragona, que va per aquí l'Ajuntament fa una cessió, una concessió a aquestes dos concessionàries, on va? I si això té que veure amb que la gent de la costa, des de Francaset hasta la Barquera, pues té un pagament del rebut de l'aigua dos i tres cops més car que en altres zones del poble.
Tenim, doncs, a menys de 2 minuts alguna cosa que vulguin afegir.
Sí, jo voldria demanar bueno, que, tal com s'ha demostrat aquí al municipi, els veïns i veïnes, pues continuïn la mateixa tarannà d'harmonia, que no ens arribi la crispació que s'està visquent en aquest moment a Barcelona, que nosaltres aquí pues, continuem el mateix bon veïnatge que fins ara han de demostrar. Perquè cada un tinguéssim idees diferents, no deixa de ser veïns i han de conviure aquí.
i que vindran dies més durs. Ja ho estem passant malament, però no hem de deixar de conviure com a bons veïns sense deixar que això ens faci mal a la convivència.
Doncs ho deixem aquí, Josep Antoni Benedicto, Laura Moya, gràcies per acompanyar-nos i fins la propera, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.